i ara no només silenciats, sinó homenatjats, no, Esteve?
Sí, aquest homenatge d'aquest dissabte, un homenatge que arriba doncs, gràcies a la feina que ha fet l'Associació de Tècnics en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica. És una associació de treballadors, operaris i inspectors dintre del Consell de Seguretat Nuclear, una mena d'associació professional, que intenta anar bastant a contracorrent, i hem parlat també aquesta setmana, si et sembla, escoltem només un dels seus testimonis, el Julio Pérez, membre d'aquesta associació. Ell, durant més de 30 anys, ha estat al Consell de Seguretat Nuclear, i em deia això del que va passar a Vandellòs 1.
¿Por qué eso no se ha reconocido? ¿Por qué no se les ha dado importancia a estos trabajadores? Porque una cosa lleva a la otra. Si reconoces que ha habido una actuación heroica de unos profesionales, de unos técnicos, tienes que explicar por qué esa actuación heroica y por qué ha sido tan importante. Y claro, en la política de la industria nuclear durante muchísimos años, y yo creo que también ahora, está el tapar todo, es decir, que no haya transparencia, que no se sepa nada.
Doncs molt ben explicat. Si els has d'homenatjar, has de dir per què els homenatges. I com que no es vol dir per què els homenatges, doncs això no ha arribat fins ara. Tenim alguna comunicació,
sí,
de gent que ho va viure
en aquell
moment. Molt interessant,
per exemple, la Roser Robert, que diu: tots els meus companys d'institut que tenien pares treballant a la central nuclear, l'endemà no van venir a l'escola perquè els havien trucat perquè marxessin lluny de casa.
Imagina't. Esteve, molt interessant. Només preguntar-te, a nivell personal, com els has vist? És a dir, són gent amb ganes de parlar, alleugerida, que encara mantenen el trauma d'aquesta situació?
És una situació diversa perquè, lògicament, ja em deien, en aquest grup de WhatsApp d'ex-treballadors de la central, em deien prop de 200 persones, doncs imagineu-vos, no?, la diversitat. Aquí cadascú doncs recorda de manera diferent l'accident, ho hem vist amb aquests dos testimonis. Hi ha qui té ganes de parlar i qui no té ganes de parlar. Hi ha qui anirà en aquest reconeixement de dissabte. Hi ha molts treballadors que no hi aniran perquè no tenen ganes de tornar a recordar tot el que van patir. Una imatge que tots recorden i repeteixen és l'olor aquesta terrible de fum, el fum que es van haver d'empassar, com van haver de suportar amb les dificultats que van tenir per respirar amb bombones d'oxigen autònomes. Doncs jo diria, Marc, que cadascú recorda la seva manera, tots coincideixen que van patir molt, que ho van passar molt malament, però tots se senten, jo crec que, orgullosos del que van fer i tenen una mica de mal al cor, i això també jo crec que s'ha de destacar, de que al seu moment no se'ls hi va reconèixer. Em deien, fins i tot davant dels mitjans de comunicació vam aparèixer una mica com els dolents, perquè se'ns deia doncs, que volíem tapar-ho, que no explicàvem el que havia passat. Diu, i prou de feina teníem nosaltres, em deien, perquè pensàvem en la feina, pensàvem en els nostres fills, i vèiem que tancaríem Vandellòs 1 i no sabíem què passaria amb el nostre futur. Per tant, jo crec que no costa massa empatitzar amb tot el que vam viure i vam patir.
Tot allò va passar fa 33 anys, i ara el Sergi Boada ens diu, seria bo poder fer difusió del projecte de reutilització de l'antiga central en un centre de protonteràpia capdavanter en tractament oncològic i transformador pel territori.
Sí, sí, és un projecte que s'ha presentat, que es vol aprofitar el que va ser Vandellòs 1, una Vandellòs 1 que es troba en fase de latència. Any 2028 ja haurà perdut gran part d'aquella radioactivitat i, per tant, serà un espai que es pot reutilitzar. I des del territori, des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i també des de la Universitat Rovira i Virgili, es vol intentar doncs, que aquest espai s'acabi aprofitant doncs, per lluitar contra el càncer. Fins ara no han rebut suport, ens diuen, de les administracions, del govern central, que és bàsicament que ho hauria de fer, i per tant segueixen remant una mica contracorrent perquè s'aprofiti el que va ser una desgràcia, el tancament d'aquella central, i el que hauria pogut passar doncs, en una cosa positiva.
Seria la millor manera de revertir aquell dolor. Esteve, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
Gràcies, una abraçada, salut.
Les 5 i 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, què tal?
Bona tarda.
Els comuns donen pressa al govern per aprovar els pressupostos abans no es comenci a parlar d'eleccions.
Sí, Joan Carles Gallego, diputat al Parlament, creu que si no el primer tràmit abans que si no passen el primer tràmit abans que acabi l'any, la precampanya electoral de les eleccions municipals del mes de maig enverinarà la negociació dels comptes. Per això demana al govern i als partits que es posin les piles.
Sí, abans de desembre es tramiten i passa l'esmena a la totalitat, vol dir que a finals de gener, principis de febrer, es podria haver acabat el tràmit d'esmenes, entraríem en un terreny de la pròrroga tècnica. En l'escenari del mes de gener és intuïble que puguin haver-hi forces polítiques que posin per davant els interessos partidaris els interessos públics o socials.
Aquest matí el govern s'ha reunit amb el PSC i demà ho farà amb Junts i amb els comuns. Els treballadors de l'Hospital de Mataró decidiran demà si mantenen la vaga de guàrdies. En una entrevista fa uns minuts al Versió, el vicepresident del comitè d'empresa, Jordi Cruz, ha explicat que avui la direcció els ha fet una proposta i que demà al matí la debatran amb la resta de treballadors.
Estem ferms, demà la gent decidirà què és el que vol fer, el que decideixi fer la gent, farem fins que s'arribi a un pacte o un acord on les dues parts se sentin còmodes.
Això després que aquesta setmana una vuitantena de treballadors han comunicat a la direcció que no pensen fer més hores extres de les que tenen per contracte. Avisen que alguns serveis com les UCIs estan al límit i que no es pot obligar els sanitaris a fer més guàrdies. Ferit un home de bala en ple carrer al districte de Sant Martí de Barcelona, al barri del Besòs. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar a RAC1, ha passat aquest migdia, quan faltaven uns 10 minuts per les dues, al carrer Cristóbal de Moura. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per detenir l'autor del tiroteig. I ara sí, ja és oficial, Shakira no cantarà el Mundial de Futbol de Qatar. La cantant colombiana ho ha confirmat a través de fonts del seu entorn que apunten que fins ara tot havien estat especulacions i rumors. D'aquesta manera, Shakira s'assuma a altres estrelles del món de la música que han decidit no participar en aquest gran esdeveniment pel seu rebuig a la situació social i política de Qatar. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Espanya juga a aquesta hora des de les 5, l'últim amistós de preparació pel Mundial. S'enfronta a Jordània amb 3 blaugranes a l'11 titular. Eric García, Gavi i Ansu Fati, de moment als 5 minuts de joc, empat a 0 al marcador. No hi és, en canvi, Gaià, de qui avui s'ha confirmat l'esquinç al turmell, tot i que és lleu i no deixarà la concentració espanyola. També ha començat a les 5 el Marroc-Geòrgia, sense gols a aquest moment, i ha acabat fa poca estona el Japó-Canadà, enfrontament entre dues de les seleccions mundialistes i que han guanyat els canadencs per 1-2. Aquest vespre, 7:45, es jugarà el Portugal-Nigèria sense Cristiano Ronaldo, que és baixa per gastritis. Encara en futbol, l'Espanyol ha informat que el jove central Simo s'ha sotmès a un estudi de l'activitat elèctrica cardíaca que ja estava planificat. Ara el jugador guardarà repòs uns dies i tornarà a l'activitat pròximament. Tot plegat el dia que l'Elx ha anunciat el fitxatge de Pablo Machín com a nou entrenador. L'ex del Girona i de l'Espanyol, entre d'altres, ha signat fins a final de temporada. En tenis, Rafa Nadal s'ha acomiadat de la Copa Masters de Turí amb victòria després de guanyar en 2 sets el noruec Casper Ruud, ja classificat per a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el canadenc Félix Auger-Aliassime i el nord-americà Taylor Fritz jugaran l'altra plaça d'aquest grup. I en bàsquet, el Barça visita avui l'Efes. En la 8a jornada de l'Eurolliga serà a 7:45 des d'un quart d'hora abans a RAC Mesu.
Gràcies a vosaltres hem fet certs els nostres somnis. Ara volem cantar per última vegada el vent endins. Amb tu, al Palau Sant Jordi. Quan més vells, més tocats de l'ala. El 26 de novembre del 2022, venen dins del Sant Jordi. Final de gira.
Últimes entrades a sopadecabra.cat i a cruillabarcelona.com.
I pel que fa al temps, van marxant mar endins les precipitacions que han afectat alguns sectors del centre i el sud del país. En les properes hores, però, n'arribaran més a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que s'acabaran avançant en altres zones del nord del país entre el vespre i mitjanit. Demà a primeres hores nevarà a la Vall d'Aran a partir d'uns 1.200 metres. A partir del migdia i durant la tarda descarregaran ruixats i tempestes a les comarques de Girona i a la costa i al perlitoral de les de Barcelona. Nevarà en molts sectors del Pirineu i el Prepirineu a partir de 1.400 a 1.600 metres. Baixada clara de temperatures, tant a primeres hores com al centre del dia.
RAC 1.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Avança't al Nadal i estalvia amb Supermercat Plus Fresc.
Vi, cava, torrons, pernils, ho trobaràs en oferta a Plus Fresc fins al 28 de novembre. I atenció a aquesta promoció. Gambes pesca nova, caixa de 2 quilos amb ampolla de vi blanc de regal per només 21,95 €.
I recorda que no cal que carreguis amb la compra, te la portem a casa. Pots fer la comanda al nostre web plusfresc.cat. 7 establiments a Barcelona.
Avança't al Nadal i estalvia amb les ofertes de Plus Fresc, el súper que t'estima.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre, 25a Fira de l'Oli Verd de Maials.
T'esperem a la cooperativa del camp Foment Maialenc.
Portes obertes amb esmorzar popular i degustació de l'oli nou.
Oli verge extra, Baró de Maials, de la denominació d'origen Les Garrigues.
T'esperem a Maials, aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Amb Vídeo arriba el Red Friday, perquè viatjar amb companyia és molt millor. Emporta't un 20% de descompte en reservar per a 3 o més viatgers en els nostres trens d'alta velocitat. Compra els teus bitllets a Irio.eu amb el codi GRUPO20 o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Només fins al 21 de novembre. Condicions a Irio.eu/promociones.
Diumenge 27 de novembre, corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbids, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Pràcticament un quart de 6 de la tarda esteu escoltant la versió RAC 1. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona
tarda.
Què
tal? Benvingut. Periodista a La Vanguardia, especialista en ciència i salut. Has estat al cas del tema de Tortuga.
Sabia que es presentava, però no l'he treballat.
Jo he estat entusiasmat amb la Tortuga durant tot el dia, fins que l'he vist.
Okay.
Llavors ja m'ha fet menys il·lusió, perquè jo m'imaginava que seria una tortuga tal com ens imaginem, i clar, està una miqueta desmanegada.
De què parles?
Ara li explicaré. Aquesta hora podem explicar que s'han descobert al Pirineu de Catalunya les restes fòssils de la tortuga marina més gran d'Europa i la segona més gran del món. Concretament s'han trobat a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, on ja s'havia trobat anteriorment restes de dinosaures. Mm. En té tots els detalls l'home especialista de menys tortugues del programa, que és perquè en tenia de petit, que és el David Solans. David, bona tarda.
Hola. Bona tarda,
hola,
què tal?
Tortuga!
No expliquis què li va passar a la tortuga.
No, és igual, és igual.
La tortuga ja és mig fòssil. De dalt és fòssil.
Bueno, recordeu que hi havia aquella acumulació de tortugues a l'estació de Totxa, de Madrid,
sí.
Que no sé per què, allà... Bueno, no sé per què, la gent les anava dipositant allà, les abandonava...
En el laguito que havia.
Allò era tremendo, tremendo.
Bé, anem a explicar la cosa. La tortuga d'avui,
la
catalana.
La catalana.
Estem davant d'una troballa important a nivell científic i, de fet, la descoberta es publicarà a la revista Scientific Reports per investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, al Museu de la Conca d'Allà d'Isona. i la Universitat Txeca de Masaryk. I és que estem davant parlant d'un exemplar d'una espècie completament nova de tortuga, que no s'havia trobat mai fins ara. No és que sigui una tortuga ja d'una espècie coneguda i sigui més gran, sinó que és nova, i que fa gairebé 4 metres, 3,7 metres, fa exactament. Això és com un cotxe utilitari, més o menys. Va viure a la Terra fa 83 milions d'anys i el seu nom científic és Leviathan Ochelys Aenigmatica, que significa la tortuga Leviatán enigmàtica, en referència al Leviatán, que és una bèstia bíblica marina d'enormes dimensions.
De la fi del món.
Exacte. El senyor Marcel ho sap tot.
Vostè tot ho relaciona amb la fi del món. L'altre dia que li van posar Damien, l'últim nano que havia nascut, que la gent deia que era l'anticrist,
sí,
i ara la fi del món de la tortuga.
Doncs hem pogut parlar amb l'Albert Sallés, que és un dels investigadors de l'Institut Català de Paleontologia, que avui ha presentat aquest descobriment, i ens posava en context la seva importància.
Escolta. A veure...
La característica més destacable d'aquesta descoberta és el fet d'haver trobat una tortuga de grans dimensions, tortuga fòssil de grans dimensions. De tortugues fòssils en aquí als Pirineus ja n'havíem trobat, però sobretot eren com de riu, per dir-ho d'alguna forma. Per primera vegada trobem una tortuga marina de l'època dels dinosaures, però, com deia, el tret més característic és trobar un animal que deuria ser gairebé 4 metres de llarg. Això el converteix en la segona tortuga més gran que mai hagi viscut en el planeta, únicament superada per una tortuga americana d'una edat similar. I aquest segurament és el punt més impactant de la descoberta.
Seria un problema quan anessis a comprar un tortuguer d'aquells...
Que no es fa gran. No pateixi que no es farà gran.
Això ha passat a moltes cases, eh? Que van a comprar aquella tortuga petitona, que els van un tortuguer, aquells que hi ha un tobogant per pujar i baixar. Clar, aquest dona un problema. I a més, viu molts anys, aquest és l'altre tema, també.
Mira, hem d'explicar que a banda de les seves grans dimensions, aquesta tortuga té una altra característica que la fa única i que ha desconcertat els investigadors.
Catalana.
A part d'això, es tracta d'unes protuberàncies a la part anterior de la pelvis, mai vistes en cap altra tortuga, ni terrestre ni marina. La hipòtesi dels investigadors és que li podrien haver servit per fer immersions de gran profunditat per buscar aliment.
Aquestes protuberàncies ens van deixar realment desconcertats quan les vam veure, perquè és que no hi ha cap tortuga al món, ni viva ni fòssil, que tingui aquests bonys en aquesta part del cos. Després de molts estudis, el que vam acabar concloent és que aquests bonys ossis el que són uns punts d'anclatge d'una musculatura que es relaciona amb la capacitat de respiració de l'animal. Concretament, són uns músculs que controlen la compressió de l'abdomen. A partir d'aquí entrem ja en el camp de l'especulació, la hipòtesi. Però tot ens indica que segurament amb aquestes protuberàncies que anaven inserits uns músculs, la tortuga era capaç d'incrementar la seva respiració en moments d'enfonsament dins l'aigua. En certa manera, tot ens apunta que la nova tortuga hauria de tenir un estil de vida pelàgic, és a dir, de mar obert i amb aquesta capacitat de fer grans immersions.
Déu-n'hi-do, a més, esclar, estem parlant, si estiguéssim parlant d'un gran dinosaure, que això ja ho hem vist a les pel·lícules, que clar, hi ha lluites entre els uns i els altres i tot plegat, però que una tortuga. Va fent, va vivint...
Bueno, millor que s'hagin extingit, perquè pujarien més al nivell del mar, perquè aquestes grosses, eh? Sí. Això dintre de l'aigua, això et puja...
No ha tingut mai cap mascota, vostè?
No.
Bueno, les rates, no?
Les rates, però bueno, els deixo lliures, no els molesto.
Bé, una de les preguntes que ha sorgit avui a la reunió i que potser us feu és com és possible que s'hagi trobat una tortuga marina al Pirineu?
Ara.
La resposta lògica és perquè quan aquesta tortuga vivia, doncs les muntanyes encara no s'havien alçat i, de fet, el mar regava moltes zones del Berguedà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera.
Veus com el nivell del mar era més alt per culpa d'elles?
L'Albert Sallés...
Hi havia més ballenes també,
també,
més de
tot. Tot pujava més.
L'Albert Sallés ens ho ha explicat amb més detall. Escoltem-ho.
Tinguem present que els dinosaures en aquí, el registre que trobem, és de fa uns 70 milions d'anys més o menys. Aquesta tortuga en té 80 milions d'anys, és a dir, 10 milions d'anys més enrere. En aquell moment, Catalunya era un part d'un oceà i en aquest oceà és on s'ha descobert, en els sediments d'aquest antic oceà, és on s'ha trobat aquesta tortuga. Per tant, el fet d'haver-lo trobat, concretament a Coll de Nargó, és perquè la geologia ha fet aflorar, ha fet sortir de sota de la Terra aquests sediments marins de fa 80 milions d'anys.
Molt bé, claríssim, ben entès i ben explicat.
Sí, tant, home. També una altra pregunta que potser us fareu.
Hi havia platja, no? Hi havia platja aquella època, doncs, allà dalt. Sí, allà dalt. No, allà dalt hi havia platja.
Sí, era
aquí, aquí
era la Costa Daurada i Costa Brava estava allà.
Estava una mica moguda.
Estava una mica més amunt. Sí. Bé, una altra pregunta que potser us feu és com es va trobar això? Sí. Com trobes una tortuga tan gran i una descoberta tan important?
Van picant amb aquell martellet, no?
Sí. Doncs l'Albert Sallés m'admetia que el fet de trobar dinosaures i ara aquesta tortuga al Coll de Nargó és un fet excepcional.
Bueno, el Miquel Crusafont, al Museu a Sabadell, hi ha una activitat, hi havia una activitat doncs, que bueno, enterraven sota terra doncs, diversos fòssils falsos i es donava als nens un pinzellet i un martellet i havien d'anar fent. I escolta'm, allà...
Fins que es trencava el fòssil.
Allà, si passaven hores, tenia molt èxit, això.
Doncs això no es va trobar així. No es va trobar picant, ni rascant, ni excavant. Això va venir després. Primer va ser una mica fruit de l'atzar. Quan van fer l'excavació, és veritat que els paleontòlegs van quedar perplexos.
Quantes coses de la ciència són fruit de l'atzar?
Amb aquesta troballa, sí. Doncs, mira, Josep, deia, l'Albert Sallés en deia que moltes. I segurament deuen ser moltes en tots els àmbits. Doncs bé, què va passar? Les primeres restes tenen una història curiosa al darrere perquè va ser gràcies a un excursionista alemany.
La història es remunta cap a l'any 2016 on un excursionista alemany passejava prop d'aquests terrenys, aquestes muntanyes que hi ha prop de Coll de Nargó, i va trobar al terra un seguit de fragments d'ossos. Aquesta persona de seguida va entrar en contacte amb el museu d'aquí, Coll de Nargó, amb Dinosfera, i a la vegada Dinosfera va contactar amb el Departament de Cultura, el Departament de Patrimoni Cultural, doncs donant a conèixer que s'havien trobat aquestes restes. Al cap de pocs dies s'hi van personar i es van recollir aquelles quatre peces petites que apareixien allà al mig d'un costat d'una carretereta de sorra. I aquestes peces van quedar com guardades en el magatzem a l'espera del seu estudi. I no va ser fins a finals del 2021 on un estudiant de màster de paleontologia, l'Òscar Castillo, que és el primer autor d'aquesta publicació, va realitzar un estudi sobre aquestes petites restes. Com a bon paleontòleg i bon geòleg, l'Òscar va tornar en el punt exacte on es van descobrir aquestes restes fòssils i se'n va adonar que allà encara hi quedaven ossos enterrats, de manera que es va programar un seguit d'excavacions per poder recuperar la resta d'elements que encara hi quedaven en aquest jaciment. Al cap de dues excavacions que es van realitzar, es va poder treure doncs, tot el que seria la part de darrere de la closca d'una tortuga i part de la seva pelvis.
Pues te digo una cosa, m'ho remoto jo, m'ho quedo a la
bosca. Això és delicte, em sembla.
Sí, a més, podies
trobar una cosa així, no ho has de notificar.
Estava morta, no l'has matat tu,
eh? Sí, però clar, estem parlant d'un fòssil de milions d'anys.
Ara l'han trobat morta. Perdona un segon. Jo pensava... Però no viuen tants anys, els tortugues.
Sí, però no tants. De quan és aquesta?
Doncs mira, t'ho diré exactament, sí, per no fallar.
Acaba morint igual, eh? Vull
dir, 83 milions d'anys fa. Ah, bueno, no sé si vostè estava viu.
I vol arribar-hi, també, aquesta època, no?
Bueno.
A veure, anar sumant?
A veure què hi ha.
Vostè creia que estava viva?
Ah, jo pensava que sí.
Per cert, deixa'm dir, Marc, que si algú la vol veure...
Sí.
Primer que...
Si algú la vol veure, que pensi que no hi haurà una tortuga allà, que és el que m'ha passat a mi.
I que si hi és, estarà mort, com diu el senyor Marcelís. No, però el senyor Marcelís pensava que estaria viva. Té dues opcions. Una, anar a recu.cat, on trobarà una peça amb les fotografies d'aquesta troballa, i la segona, anar a Coll de Nargó, on ja es podrà visitar i està exposada les restes de fòssils de la tortuga, a la dinosfera, on també hi ha dinosaures que es van trobar allà a Coll de Nargó. I, per cert, avisar, perquè tu, Marc, amb això estaves molt, que la gent no esperi trobar-se allà, diguéssim, una cosa tipus Jurassic Park, una tortuga perfectament, sinó que són restes d'ossos que potser visualment són molt atractives, tot i que científicament doncs, són una...
Bueno, això ho ja ho enganxaran una miqueta amb cola o que sigui, i ja quedarà bé i serà maca de fotografiar i fer-se un selfie. En tot cas, moltíssimes felicitats a les persones que han fet possible una troballa històrica. Històrica. Si això no ho expliquem nosaltres, doncs no ho explica ningú. David, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Parlem d'altres qüestions científiques. La primera, molt interessant, parlem d'un article que s'acaba de publicar a la revista Sports Engineering sobre les dones futbolistes. Aquest article reclama més investigació perquè les dones no hagin de jugar a futbol amb productes dissenyats per l'anatomia dels homes, que és una cosa que a mi, francament, no se m'havia acudit. És a dir, jo havia pensat, bueno, futbol femení, per exemple, al nivell que està el Barça, deu tenir tota una equipació pensada per jugar al màxim nivell.
Volen jugar a futbol, que juguin.
No, és que no està entenent. No, si ja juguen a futbol, però...
I juguen molt bé,
però amb una equipació pensada per les dones.
No, la pilota no ha de ser rodona, o què?
Bueno, va, ara ho explicaré.
Doncs mira, amb el futbol femení ha passat com amb tantes altres coses, que inicialment es van començar a fer homes i després s'hi han afegit dones, i es va començar amb una perspectiva masculina. I això ha passat no només amb el futbol, ha passat amb moltes... Mira, trajos d'astronautes, per exemple. Les bicicletes de curses, que són diferents ara les dones que corren, les dones ciclistes, que les dels homes ciclistes. Hi ha moltes coses que s'han hagut d'adaptar. I la novetat d'aquest article que es presenta a Sports Engineering és que reclama que en el futbol femení, que aquesta transició encara no s'ha fet, es faci. I aleshores apunten un seguit de camps, de qüestions que venen del futbol masculí i que convé analitzar, valorar si s'han d'adaptar d'alguna manera per adaptar-les, doncs, a l'anatomia o a les necessitats de les dones futbolistes.
És increïble que aquest raonament arribi ara. Perquè, no sé, ho dius clar. A més, sí, estem parlant d'equips femenins que estan competint a les màximes competicions. I dius que encara ho estan des d'una visió masculina.
No, que quan el futbol femení comença,
sí.
Comença amb què?
Doncs, amb el que hi ha.
Amb el que hi ha. Ja.
I el que hi ha és masculí.
Doncs ve d'una perspectiva masculina. Igual que quan va començar, segurament, doncs, el tennis femení. I el tennis femení avui dia doncs, és diferent que el tennis masculí. O sigui, hi ha un seguit de coses que es donen per suposades que amb això es comença i en algun moment convé plantejar si s'ha d'adaptar alguna cosa. I l'auge del futbol femení no fa tants anys. Per tant, al moment de fer-ho, doncs mira, si s'hagués fet fa 5 anys, millor. Però és ara quan ha sortit aquest grup d'expertes que inclouen metgesses, investigadors de l'esport i també una futbolista com a coautora de l'article que aporta la perspectiva de les jugadores, la capitana de la selecció anglesa, que expressen aquestes coses que s'han d'avaluar si convé canviar-les. Algunes és claríssim que sí que convé.
De què estem parlant?
Mira, la més
òbvia... Avui diu la pilota...
N'hi ha molts casos. Mira, des de les botes...
No,
de la pilota, si vols, en parlarem després. La més òbvia de totes són els pantalons. Els pantalons, per dues raons. Hi ha algunes jugadores, no totes, que se senten incòmodes amb els pantalons amb què han de jugar perquè els troben que ensenyen més del que voldrien i que els sexualitza. Això en futbol masculí mai s'ha plantejat.
No.
No has sentit mai Sergio Busquets dient es que me siento sexualizado,
no? Perquè doncs, passi això realment seria un univers paral·lel, eh?
Doncs és una cosa que passa en el futbol femení i en el masculí no. També, en relació amb els pantalons, hi ha preocupació perquè de vegades si el color del pantaló és clar es vegin taques de la regla. Aleshores, el que reclamen aquest grup d'especialistes és no està escrit enlloc que l'equipació, el color de l'equipació de l'equip femení hagi de ser igual que la del masculí. Això resoldria molt fàcilment, només cal pensar-hi.
Doncs, unido, efectivament són coses que si no t'ho posen damunt de la taula potser no hi penses.
Hi ha més peces, perquè no és només el pantaló, fins i tot els sostenidors, que això és una peça femenina.
Sí, a mi m'ha semblat molt curiós el cas dels sostenidors.
Ah, molt bé.
Perquè avui dia hi ha sostenidors adaptats a la pràctica de l'esport, dissenyats per la pràctica de l'esport, però no fa tant. Aquests sostenidors per esports apareixen a finals del segle XX. I els estudis que es fan per dissenyar-los es basen sobretot, que això és el que he après i m'ha encuriosit, no? Es basen sobretot en moviments amb cinta, caminant i corrent, que és un tipus de moviment rectilini. Què diuen les especialistes en futbol femení? Que els moviments del futbol femení són diferents. Clar. Hi ha canvis de direcció.
Totalment.
Són molt diferents. I aleshores hi ha un estudi australià de no fa gaires anys, de fa un parell o tres anys, que va detectar que amb esportistes d'èlit dones, gairebé la meitat, el 44%, deien que en algun moment havien tingut dolor als pits pel tipus de moviment que fan amb esportistes d'èlit. Per tant, què reclamen en aquest cas les especialistes? Doncs que es facin estudis adaptats per veure la mobilitat, que això és factible, la mobilitat en tres dimensions, amb els moviments dels pits en el moviment del futbol per desenvolupar sostenidors adaptats a aquest tipus de moviments, sí, sí. Que tecnològicament és factible, però novament només cal pensar-hi.
Vinga, jueguen i no tant roman. No volen jugar a futbol, jueguen.
Escolti,
jueguen,
i tant que juguen. Juguen. Però
no
ha
havia
les
falta,
coses en
jueguen, no ha havia falta, jueguen.
No, escolti.
Una altra cosa que jo no m'havia donat mai...
Els pantalons curts, els pantalons llargs, doncs que vagin amb faldilles.
Però què diu? Què està dient?
Les tenistes no van a faldilles?
Les tenistes, jo no sé si porten un vestuari adaptat, però és que estem parlant de...
Jueguen.
Per exemple, la pilota o les botes poden provocar més lesions perquè estan adaptades per la fisonomia...
Les botes amb talons.
No amb talons, però què està dient?
Va, va.
La mida de la pilota es pot adaptar quan... Bueno, és una de les parts de l'estudi.
No, que m'agrada... A mi m'agrada anar plana.
No,
a mi m'agrada anar plana perquè és que si no me surt un ull de poll...
No estan dient això, les jugadores de futbol.
Segurament.
Jueguen. No han volgut jugar a futbol.
És que ja juguen. No cal que digui jueguen, ja juguen.
I molt bé, per cert.
Exacte.
Bueno, què vull dir? A veure, negar això...
És que clar...
Tenim equips catalans a totes les competicions importants,
juguen. No dic pas que no juguin. Sí.
Vostè, senyor Barcelino, era del Barça.
Sí, senyora.
Sí, i està orgullós de la pilota d'or.
Estic molt orgullós de totes les pilotes d'or que ha tingut Messi, perquè això va ser...
I de l'última pilota d'or, on està orgullós?
No sé qui ha tingut últimament...
Jueguen.
No, ja ha dit jueguen, ja s'ha entès.
Jueguen, sí.
Perdó, la pilota, que no n'hem parlat, què deies de la pilota?
Mira, la pilota no diuen que s'hagi de canviar. Diuen que s'ha de valorar. Per què s'ha de valorar? Donen dos arguments. Un és... amb esports com el bàsquet i l'handbol, les pilotes amb què juguen les dones són una miqueta més petites que les que juguen els homes. També la mà, per agafar-la, és més petita, de mitjana. Ja... I l'altre argument...
Vols callar?
Al barri hi ha una donota que té una manota...
Deixi exemples d'això, va.
M'hi cap a la cara.
Va.
I l'altre argument és que hi ha un estudi que s'ha fet als Estats Units amb futbolistes homes, futbolistes dones, que s'ha mirat els efectes dels cops de cap a la pilota i s'ha vist que les microlesions al cervell de donar cops de cap són més grans, les microlesions en dones, que en homes, que és normal quan hi penses, perquè a l'esquelet els ossos dels homes solen ser més robustos, per tant el crani femení sol ser més... No tan robust, més fràgil que el crani masculí, per tant és lògic que amb una mateixa intensitat d'un cop a la pilota hi hagi més microlesió.
Elles volen jugar a futbol, doncs juguin, home, juguin.
Que ja ho fan, no pari de dir juguin.
No volen jugar, ja, no voleu jugar.
Ja juguen, i com diu el Josep Cordella, juguen molt bé.
Això, el guàrdia civil, quan diu, circulen, i ja estan circulant, i diuen, circulen, i estan circulant.
Sí. L'única dona que em semblaria lògica per futbol hauria estat la Rita Barberà, el Déu l'hagi...
Va, vinga, va, prou. Canviant d'història, això hauràs d'explicar-ho bé, perquè és una bona notícia, però que, en fi, té la seva cosa. Ens centrem en un estudi sorprenent sobre el descens dels casos d'Alzheimer als països rics. Malgrat que no hi ha tractaments eficaços contra aquesta malaltia, la proporció de persones grans afectades per l'Alzheimer ha caigut fins un 30% en 15 anys. Ai? Com s'explica?
Magnífica notícia, no?
Sí.
Perquè si...
Jo em quedo amb la notícia, però també em fa gràcia saber l'explicació.
Mira, d'entrada...
Sant Pau, Marta.
No ho saben.
Aquesta és la resposta curta, ara l'elaborarem.
No saben.
La resposta curta, efectivament, és no ho saben.
No ho saben, molt bé.
Però
que canviem de tema.
No, deixa'm explicar-ho. Primer ho poso en context.
No lo saben.
Es pensava que amb l'envelliment de la població hi hauria una explosió de casos d'Alzheimer. Perquè si el principal factor de risc d'Alzheimer és l'edat, i l'edat de la població augmenta, hi haurà més casos.
Ben pensat.
I el que s'està veient... s'està començant a veure és que això no sembla estar passant. Sembla estar passant al contrari, com dius, amb aquest estudi, que sembla haver-n'hi menys. Aquest estudi el que ens diu és, als Estats Units, només són dades dels Estats Units, entre el 2000 i el 2016, en aquests 16 anys, el nombre de casos d'Alzheimer per persones d'una determinada edat s'ha reduït en un terç. Per exemple, si agafes persones de 80 anys, doncs n'hi ha un terç menys ara que fa l'any 2000. Si abans n'hi havia 30, ara n'hi ha 20, o de 3 a 2. Si agafes una altra franja d'edat, dins d'aquesta franja d'edat n'hi ha un terç menys. Aleshores, em preguntaves, causes...
Exacte.
A partir del moment que no sabem per què es produeix l'Alzheimer, com diu el senyor Marcelí, no ho sabem.
Ja sé.
Però hi ha sospites, hi ha hipòtesis. Quines són les dues principals? Per una banda, la població, la gent gran, avui dia... té millor salut en conjunt que la gent no tan gran.
Bueno, menys
que
perdó,
ho he dit al revés. La gent gran té millor salut que la gent gran de fa uns anys.
Això, jo poso un dubte, perquè vostè realment està bastant malament. Bueno,
és 15 pastilles al dia.
Que vostè quan arriba aquí el muntem, cada dia. L'hem de muntar perquè està arriba desmanegat.
15 pastilles al dia.
Vull dir, si agafes una persona de 80 anys avui dia, sol tenir la, en conjunt la població de 80 anys millor salut que la que fa una generació.
Depende. Aleshores... Porque los que estamos esperando que nos opere nos están matando como cerdo.
¿Cómo tenim això?
Pues esperando.
A veure, que escolti'm, que s'acosta el seu aniversari,
sí,
eh?
Sí, bueno, y estoy esperando, tengo las tripas colgando con una hernia y no me llaman. Entonces, una salud de mierda.
A veure, el trucarem per veure com portem
sí,
aquest tema.
Sí, perdona, però
estaves
es que hay que
intentant decirlo. Explicar les dues hipòtesis.
Sí, sí, bueno, dilo, oye, perdón.
Explica.
Aleshores, la primera
salut,
és...
Salut, Marta.
Les persones sí, que tenen una bona salut, sobretot cardiovascular, una bona circulació, un bon reg sanguini sí. al cervell, se sap que tenen molt menys risc d'Alzheimer. Per tant, si avui dia es suma menys, es fa més activitat física, es cuida més la dieta, etc, s'està millor medicat per la hipertensió, pel colesterol. Tot això, en conjunt, fa que la gent gran avui dia tingui millor salut cardiovascular que fa un temps, per tant, hi ha menys risc d'Alzheimer. L'altra hipòtesi és que el cervell és com un múscul, si l'exercitem el mantenim, si no l'exercitem tendeix a atrofiar-se i vivim en una societat que estem molt entretinguts, tenim un munt d'estímuls. Des de les persones que els agrada llegir, les persones que els agrada cuinar, les persones que els agrada tocar la trompeta, tot això...
Calla, és un col·lectiu més concret, però
sí,
segur
però
que també n'hi ha.
Sí, hi ha un munt d'activitats...
Has de tenir bufera.
Sí, per la trompeta.
Creatives, cognitives, que, a les quals la gent gran té accés, més accés avui que fa un temps. I això possiblement també ajuda.
Mentida, mentida. No, n'hi ha més. Hi ha més Alzheimer. Que passa que no ens en recordem, que abans n'hi havia menys. Perquè cada... tenim molt Alzheimer.
I... No, anava a dir... I a més, us en recordeu d'aquella època que hi havia... Com era aquella maquineta? Que era, eren uns jocs...
Podria ser que fossis...
No, però...
No,
sí, aquella maquineta portàtil, una consola portàtil, que incluïa uns jocs de... Crec que era la Nintendo DS. Sí. Que hi havia un doctor que es va fer famós sí. per inventar tot un munt d'aquest sí. tipus de jocs.
El Brain Training. Ese.
Ah, exacte.
Sí,
brain no sé què, no sé què feia.
Pues dijeron que no servia para nada,
ah, exacte. I allò va dir, no, això realment dinamitzarà molt la memòria...
El doctor Kawashima, pot
ah,
ser?
Ah, exacte, sí. Jo crec que
Brain Training del sí. doctor Kawashima. Sí, sí. Joc de la Nintendo Switch.
Ah, exacte.
Pues mira, una
això, que és, crec que vam parlar aquí al programa. Vull dir que al final resulta que no... Ah, hi ha molta gent gran que mira la televisió. És una... És un passatemps sí, que no sé si estimula molt,
no sé
però...
si és igual d'estimulant pel cervell.
És sí, el que t'anava a dir.
Sí, sí,
però escolta, també
recordar...
es pot mirar la televisió de manera
activa.
T'has de
recordar dels noms de sí. qui és qui ha la superviviente.
Ah, sí. No, hem de dir una cosa. En el seu cas, jo crec que la televisió, més concretament Telecinco, el manté sa.
Home.
Perquè la memòria que ha de tenir vostè per saber...
qui és qui?
El Paquirrin, l'altre. I se'n recorda.
I
és evident que això l'anima d'alguna manera.
Avui en dia, només havent de recordar totes les contrasenyes, això ja et manté el múscul del cervell a tope.
Bueno, que avui sortirà una notícia de les contrasenyes i que continua sent un 2-3-4, per la majoria de la gent. Vull dir que molta memòria no requereix. Per acabar, parlem també de la missió Artemis, que per fi es va poder enlairar en direcció a la Lluna. Aquesta és la primera missió de la NASA per tornar a la Lluna mig segle després de l'era Apolo. El comentari que ha fet molta gent és el que ha fet el senyor Marcelí. Ja ha marxat bé aquesta vegada.
El coet?
Sí.
De meravella. Per cert, deixeu-me aclarir una cosa abans que me'n descuidi. Us vaig explicar una cosa malament fa uns dies.
Carai, sí. Què ha passat ara?
Només per si algun oient s'ho va creure.
Però d'aquest tema?
Sí, sí, us vaig dir sí. Que quan es llença una missió és més fàcil anar cap a fora del Sol que en direcció al Sol. Mm. I això és cert per les missions interplanetàries. És més fàcil anar a Júpiter que a Venus. Per escapar de la gravetat del Sol i aprofitant la rotació de la Terra. Per el sistema Terra-Lluna això no és cert. I clar, quan em veu preguntar per què hi ha uns dies que es pot llançar i uns
exacte,
altres no, hi havia un munt de condicionants que influeixen.
Les finestres.
La NASA diu a la seva documents de premsa que influeix el lloc de la Lluna a la seva òrbita i vaig interpretar que es referien a que havies de marxar també cap enfora. Doncs no era això. En el cas Terra-Lluna, en aquest cas, per exemple, s'ha marxat en un moment que la Lluna està minvant.
Va ser un titular molt
científic.
Només
per aclarir-ho.
Sí, sí, no, que la gent que ens ho demanava, aclariu això, que per favor... Dic, va ser un titular molt científic, que és el coet s'ha portat com un campió.
No, és un titular. Això li hem dit aquest matí a la Xènia, li he dit. S'ha portat com un campió.
Sí, perquè però
ningú, ningú les tenia totes, que anés bé. Aquest és
ah, no?
Un coet. No.
Ah, per això, però jo pensava que ja ho havien retrasat anaves... tant. Per què ho tenien arreglat,
això? No. Per què no hi van astronautes en aquest coet? Perquè ningú les tenia totes.
Y porque
tienen mirones que acaben suicidas, ¿no, hombre?
Que tienen como pollos fritos.
Ahí era la primera vegada que es llançava un coet nou, un coet complex. Ja et dic, no estava clar que anés a... Si haguessin sabut que anava tan bé, ja haurien pogut posar astronautes dintre. I què va passar? Doncs es van enlairar i totes la... O sigui, va tenir un ascens per l'atmosfera impecable, va fer tot el que havia de fer.
Hi havia una llista d'astronautes que són a casa tranquil·lament ara, eh?
Ara el susto seria que tornés ple de gent.
No deixa de ser sospitós.
Sí, a veure.
Tants anys sense anar a la Lluna.
Vol que tornem a parlar d'aquest tema? O sigui, li hem explicat mil vegades aquest tema.
No. Perquè aquí sempre són aquests romanços que explica el
Copella. Li dic perquè ja s'ha explicat mil vegades, que hi havia altres prioritats.
Sospitós.
És molt car tornar a la Lluna, sí, i hem parlat d'això.
És molt car tornar a la Lluna i se'n van a les quimbambes.
Bueno, ara tornar al desembre?
Aquesta nau torna l'11 de desembre. Mm. Efectivament, aquesta missió té dos moments crítics per assegurar per garantir la seguretat dels astronautes en pròximes missions. Una era l'enlairament, que ha anat molt bé. L'altra és la reentrada a l'atmosfera. Bueno, sí. Aquesta nau, que aquesta vegada no va tripulada, però és la nau en la qual aniran els astronautes, la nau Orió, arribarà a 40.000 km per hora, entrarà a l'atmosfera, s'escalfarà a uns 2.700-2.800 graus, i aleshores ha de resistir molt bé l'escut tèrmic per que els astronautes no acabin socarrimats.
Bueno, hi ha algunes pollastreries que treballen a aquestes temperatures, sí, perquè jo aquest estiu m'he menjat pollastre carbonitzat, que crec que deuen treballar amb la NASA. Una pregunta que se m'acaba d'acudir ara mateix. És una cursa especial amb la Xina?
Mira, ara que em parles de Xina...
Sí, sí.
Saps quin és el cafè preferit de Xi Jinping?
Perdona?
El cafè preferit de Xi Jinping?
No.
El capo xino.
Bravo. Humor científic.
Hi ha una part de cursa especial, sí. És veritat. Yeah. És la quan va començar aquest programa,
sí.
Programa molt tenis, eh?
Estic fent que sí amb el cap, però m'he quedat molt descol·locat, però aquí aguanto.
No
me l'esperava.
No, quan comença el programa Artemis per tornar a la Lluna, no hi havia sensació de cursa espacial. Es fa perquè després d'haver estat a l'Estació Espacial Internacional durant 20 anys, i seran quasi 30 al final, on anem després, què fem després amb els nostres astronautes, si tenim astronautes. I llavors es decideix tornar a la Lluna. Però la motivació ara per anar-hi i per continuar i mantenir aquest programa, en part, és efectivament arribar-hi i que no hi vagin abans astronautes xinesos.
Què et sembla? Arribar-hi, fer lloc, fer com posar la tovallola... Ha de posar la tovallola a la Lluna perquè llavors no hi hagi problema. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Pots fer un altre acudit abans d'acabar? Va, en tens un altre segur. Va, Josep, és que avui hem descobert una part teva que no ens esperàvem i que ens ha agradat molt.
O alguna imitació, saps fer alguna imitació?
No, té cara d'acudit.
Jo sóc un deixeble del senyor Güell.
Va, un acudit.
Així, un altre,
calleu.
Ho deixem aquí.
Te prepares un altre pel següent dia. És que té ganes de fer-la, és que fa cara de voler-ne fer una altra. Sí, fa cara. Tens una altra, segur.
No.
Sí, el teu punt de la llengua.
Bueno, ara canviarem d'història. Per acudit, el que ha passat aquest matí...
Ai.
El partit entre RAC1 i Catalunya Ràdio de futbol.
Molt fort, eh?
Quina vergonya.
Ai.
Un drama que hem d'explicar i el que s'ha de posar remei.
Va pitjor que la Barça.
Versió RAC1.
Quina nit.
Ha sigut genial, però estic morta. Quina mandra, ara buscar un taxi per tornar a casa.
Però encara no utilitzes Pick Me Taxi.
Fer una marató per tornar a casa a les 4 de la matinada és cosa del passat. El present és Pick Me Taxi. Mou-te amb els de sempre. Ara és més fàcil i ràpid que mai.
Descarrega l'app AMB Mobilitat. Demana un taxi, fes un Pick Me. AMB Taxi.
Amb el cofinançament dels fons de la Unió Europea.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Si ets dels que juga als rasques de l'11, en nom de les persones amb discapacitat que hi ha en aquest país, et diré una cosa. Bé, dos. Ben jugat. perquè quan jugues als rasques de l'11 fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vin a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Aprofita ja les setmanes Black de MediaMarkt. Aconsegueix les millors ofertes de l'any i emporta't un Samsung Galaxy Z Flip 3 5G de 128 GB i plegable per només 699 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'un a 100 anys.
Anticipa les teves compres de Nadal amb les increïbles ofertes d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Com un 50% de regal en tot el marisc congelat.
En tots els fumats.
I també en tots els fars i plats preparats refrigerats de Nadal.
Per utilitzar en una pròxima compra.
A Hipercor i al Supermercat El Corte Inglés.
A la botiga, web i app.
Consulta'n les condicions.
Catalunya informa.
Aquells que pateixen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, ara podran tramitar els ajuts per adquirir productes o serveis de manera molt més fàcil. Només es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i no la de la unitat familiar. Moltes més persones que abans podran beneficiar-se d'aquests ajuts en la compra de cadires salvaescales, audiòfons, cursos de llengua dels signes i molt més. Els dies 9 i 10 de novembre t'espera el Saló de l'Ocupació al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Podràs gaudir de més d'un centenar d'activitats gratuïtes, informació i assessorament per trobar feina o el canvi professional que necessites.
Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Estadella, tu saps que pots estalviar i a la vegada protegir la teva roba i el planeta? Això ho sabies?
No, però si m'ho expliques ara ja ho sabré.
Doncs ho pots aconseguir amb Detersolin.
Home,
que xulo. Detersolin és la marca catalana de detergents per rentar la roba i ara us ofereixen Detersolin Mixto, que us permet rentar la roba amb aigua freda barrejant la roba blanca i la de color.
Lo
d'aquesta manera estalviareu electricitat, aigua i detergent. Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Trobareu Detersolin al vostre supermercat.
Ho vam avançar ahir. Ens teníem el pitjor. La ratxa de l'equip de RAC1 no presagiava res de bo.
Quina vergonya.
Com us vam avisar, aquest matí s'ha jugat el clàssic de la Lliga de Mitjans. RAC1 Catalunya Ràdio. Màxima atenció. Per qui no ho sàpiga, és una lliga de competició de futbol sala on juguen tots els mitjans de comunicació de Catalunya. Mm. El nostre enviat especial, jugador, narrador i animador, és el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, nois. Bravo. Com esteu? Avui no estic tan content,
A veure,
no estic tan content.
Estem aplaudint, però és una miqueta el lema aquell que hi havia abans, eh? Res a celebrar,
És un aplaudiment de consolació.
Estem aplaudint una macrase, perquè el d'avui ha sigut una macrase.
Podeu explicar què ha passat per la mort de Déu?
No us porto bones notícies, com deia el Marc, perquè RAC1 avui, a les 9 del matí, ha perdut el clàssic davant Catalunya. Per 2-4.
Com va? Però si jo anava seguint el partit, perquè anava preguntant a l'Estadella quan anaven, m'ha sorprès que em contestés.
Mitja part t'he enviat un missatge. 1-2.
A veure si estarà tuitejant allò que fa ell i, mentre juga. Però a veure, a la mitja part, quan heu arribat?
1-2. Anàvem bastant bé i ens han marcat el gol del desempat, el segon gol, a l'últim minut. O sigui, Llavors hem anat una mica tocats al vestuari.
Vols dir que Catalunya Ràdio ha fet com el Real Madrid?
Sí, juga com el Real Madrid.
Sí.
Aquest és el rotllo de Catalunya Ràdio, jugant amb 5, traient el porter. I et dic una cosa, jo no coneixia ningú de Catalunya Ràdio.
I què, i què?
Jo crec que és gent comprada.
Ah, sí?
Oh!
Escalda
les ondes.
O deuen ser els becaris que juguen... El becari que juga bé, l'enviem a la Lliga de Mitjans, perquè jo no em sonava ningú de, la, de Catalunya Ràdio.
O sigui, titular de Catalunya Ràdio, com tu ets titular de RAC1.
Francesc Ripoll, extreballador de RAC1, i el tal Xavi Campos, que no sé
sí,
qui és,
esports,
que
era porter, RAC1,
que portava un bigoti, no, Xavi Campos, de Catalunya Ràdio,
sí.
Portava un bigoti...
D'esports, sembla... de Catalunya
sí, sí,
Ràdio.
Semblava un futbolista dels anys 80, amb el bigotet allà, yeah, no, molt entrenat.
Yeah. Yeah.
Sí, sí.
Però, I amb aquesta colla que no tenim identificada hem
sí,
perdut?
Sí, sí, sí.
Quina vergonya, quina sí, matrasse. Ens han matxacat.
Sí, sí.
No, com pot ser que no tenim entrenador?
Escolta,
no,
exacte, jo volia preguntar,
no
heu arribat una mica matxacats al vestuari a la mitja part? Qui us ha animat i què us heu dit entre vosaltres?
Jo he intentat fer una mica de... Va, intensitat, nois!
Intensitat, nois.
I... No és la manera, nen.
A veure,
no és la manera.
Fes-ho perquè...
Jo, va, nois, una mica, ens ha faltat una mica d'intensitat, una mica de...
No, però a veure, aquí hauria d'haver un coordinador, un entrenador, un coaching. Faci una mica de coaching.
Sí, sí, sí. El senyor Peral podria haver
vingut. No, jo... No. Bueno, a veure...
Creixell.
Que consti que jo, el senyor Peral, que diu vostè, jo l'he anat perseguint i li he comunicat la sí, mala notícia.
Sí, sí.
Més que ara perquè hi fes alguna cosa. I m'ha fet unes declaracions típiques de president de club. M'ha dit, bueno, en aquests moments difícils s'ha d'estar amb l'equip.
Alguna palanca?
Ara, no, ara del moment. No.
On era Juanlo? On era el De Valle? Que és el causant, el De Valle?
Ara. El De Valle és el Bartomeu de sí, RAC1.
Exactament.
És el Bartomeu de RAC1. Ha enfonsat a l'equip.
Però sí, què dius? Però què dius?
L'ha enfonsat, vull dir, no hi ha estat a sobre, ha estat per altres coses, i mira, pam! Ja, així estem.
El Juanlo és el Laportes, que es troba el marrón, el deute i el lamacrase.
Bueno, deixa'm saludar a una persona que jo crec que us entrenarà la mar de bé, us animarà, que és Jaume Creixell. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Ara, home, ara.
Ja
m'ha estat per telèfon. No,
home, no, estàs aquí,
boi. Ja m'ha estat
per telèfon. No, home, no.
Bueno, escolta, a veure, anima una mica.
Us dic una cosa. Teniu de sortir al cap. Abans dos amb 7 llemes, amb tesos de papers.
Doncs ja està.
Els collons davant d'aigua Marcos de Font.
Prou, home,
a sota del camp, abans dos amb 7 llemes, i us els mengeu.
Ui, ui.
Us els mengeu.
Ens falta el Jaume
Creixell. Tu creus que el que has fet tu... Chicos, chicos, a correr i, sí, bueno, i ritme. És comparable
amb el que... primer partit. Jo no podia tampoc arribar i estar aquí...
M'has calgut agafar el timó d'aquest desastre. Bueno,
sí,
què
sí,
ha passat?
Bueno, jo us he portat un resum. Farem un Tu diràs express presentat per mi mateix, on repassarem tota l'actualitat del club i d'aquest partit. Si us plau, endavant.
Vinga, va. És que tot el que no sigui que el Parisi avui expliqui això serà una altra derrota per aquesta emissora,
És llarga, eh?
Bueno, perquè la gent es vagi despertant. Aquelles hores... Fa anys que hi és aquesta sintonia, eh?
Tu ho diràs.
Mira.
Amb Guillem Estadella.
Ah, calla.
Va. Si ho fem, ho fem bé. El cop aquí. Bona tarda a tots i benvinguts al Tu diràs Express. Avui obrim amb una mala notícia. RAC1 ha perdut el clàssic contra Catalunya Ràdio per 2-4. L'equip arrossega una molt mala dinàmica. S'ha de dir que només és la quarta jornada i que queda molta lliga per endavant, és veritat, però les sensacions des de la grada no són del tot bones, eh? S'ha de dir que hem pogut...
No, ni des de la grada, ni des del camp, ni des del lloc són bones les sensacions. Sí.
S'ha dit que hem pogut parlar amb els jugadors abans del partit perquè s'ha donat una situació única a la Lliga de Mitjans i és que l'equip de Catalunya Ràdio ha arribat 20 minuts tard.
Oh!
20 minuts tard.
Oh! Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Home, a veure, qui arbitra això?
Bueno, uns nanos d'allà que organitzen, no sé qui... No sé.
I això no es penalitza d'alguna manera?
Home, i tant, que es penalitza, i tant, que es penalitza.
Sí, 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 sí,
home, collons ja! Que collons ja que paren de... Si home, no arriben que... a puesto el camp...
Claro.
Clar,
home, és que us haurien d'haver donat els punts a vosaltres.
Sí, uns gols o alguna cosa, jo que sé, un o dos gols. Haguéssim empatat si ens donaven dos gols. Vull dir que ja t'ho dic jo. Però bueno, hem pogut parlar amb els jugadors
a peu
de pista.
Això és un quart d'hora.
Sí.
Si un equip
sí,
arriba més tard d'un quart d'hora, ja ha perdut.
Doncs 20 minuts, 20 minuts.
I què estaven fent, un butlletí? Del que sigui, d'aquella hora.
No sé què hi ha aquella hora a Catalunya
no
Ràdio. Bueno, aquesta
de... El matí de Catalunya Ràdio.
L'Antoni Bassas, l'Antoni Bassas.
No, ja no hi és.
No, home, no.
Ah, no?
Sí, així ho veien els jugadors de RAC1 aquest tardiu.
9:17 del matí, encara no ha arribat ningú. No sé com ho veieu, nois. Sensacions abans del partit.
Víctor Culler, com estàs?
Molt bé, aquí estem. Sensacions abans del partit.
Estic acabant de fer l'escalfament, cosa que vol dir que estic rebentat, ja demano el canvi, no puc més.
Molt bé, avui som 8, Cesc, Giró...
Mai havia passat això, això és efecte versió, RAC1.
O sigui, Catalunya Ràdio arriba 20 minuts tard.
Arriba 20 minuts i nosaltres som tots.
Això és l'excepció.
saps jo, que nosaltres som tots.
Anem a per un home que va marxar de RAC1, Víctor García, que ha de treballar, l'està passant, com estàs?
Molt bé, i tu?
Però com veus el partit abans de... Tercera jornada, aquesta és la quarta, com encarem la temporada?
La de la primera victòria? No?
Sí,
molt jo t'haig marcant un gol i tot.
Sí, hòstia,
jo, te la passaré i tu només l'has d'empènyer. Jo faig la feina...
Jo crec que el més difícil ho tinc jo ara, eh? Sí,
exacte.
Estem parlant del Mac Fèlix de l'equip de RAC1, eh?
Sí, sí, sí.
Ha encertat, vamos.
L'ha clavat.
M'agrada molt sempre l'ambient de poliesportiu.
Sí,
sempre se sent una...
Les pilotes,
sempre hi ha una mica de bamba que frega contra el terra.
Al costat jugaven un partit de bàsquet i a l'altre costat ping-pong. Ha sigut bastant característic.
Però al vestidor hi havia aquell olor de reflex, que sempre hi ha...
Però qui ha viscut el partit i l'ha narrat a través de RAC+1 és el col·laborador de Cercle Central i el Món RAC1, Albert Pedrol, que ens explica com ha vist el partit.
Sí, al final s'ha jugat un partit amb un equip de Catalunya Ràdio ple de baixes i sense canvis. A l'altra banda de la pista, RAC1 amb 8 jugadors i només 3 treballadors de la casa ha encaixat un primer gol només a arrencar el partit. El resultat final, 2-4, amb 2 gols de Sergi Alemany, ex-treballador de RAC1 i a Catalunya Ràdio. Ha marcat 2 gols, Francesc Ripoll, ex-treballador de RAC1, Xavi Campos, que era porter, n'ha fet un altre, i Cesc Giró, en pròpia porteria, ha arrodonit el marcador. Suposo que el Cesc ja buscarà canviar de feina.
Però, perdona?
Molt fort, això.
O sigui, tenim 3 treballadors del RAC que estan al partit, i de 3 treballadors, un, que és el senyor Giró, es fa un gol a la pròpia porta.
Però... Sí, home, va girar i va fer el gol, el Giró.
Però com a pròpia porteria?
Doncs, però s'ha marcat un golaç.
Ah, no, si és golaç no hi ha problema.
Hi ha una pilota al centre, i de cop i volta la volia refusar i la fotut per tot l'esquadra.
No fa gràcia, eh?
Ara jo ja he passat la tristesa, jo he passat el dol. Vull dir, a mi m'ha fet molta gràcia en aquell moment.
Però, bueno, com a Pichichi, eh?
Sí.
Ah,
home, jo...
És gol.
Pichichi en porteria pròpia, potser sí.
La part positiva és que Catalunya Ràdio
se'ns
distància una mica, sí. Però que tot i així seguim al davant d'algú al darrere de la classificació.
A veure, a qui hem guanyat?
No sou els últims.
No som els últims. No hem guanyat a ningú, porta 0 punts i també ha perdut aquesta setmana, és Mundo Deportivo.
Oh!
El grup Godó no estem destacant en aquesta lliga.
Només falta que jugui ara Godó Estrategis i també els últims una altra vegada.
Però bueno, també hem pogut parlar amb el...
Però bé, Mundo Deportivo, a veure, com pot ser això? Mundo Deportivo no hi ha gent que es dedica a aquest tema del futbol...
No
i
vull
que...
entrar en el tema, però Mundo Deportivo portava una equipació avui una mica poc elaborada.
Qui hi havia?
Samarretes blanques i cadascú la portava de, jo què sé, Jazz Terrassa, l'altra de l'Inter, vull dir, una mica...
O sigui, quan et llegiu el Mundo Deportivo i digui, el Barça hauria de fer això i allò altre... No és el meu cas, eh?
Ara.
Però bueno, tenim declaracions en calent dels jugadors, només acaba el partit, aquí les teniu, mira.
Derrota ajustada, no, Víctor García? Ara com ho veus?
Ajustada per 2 gols? Bueno, clar, tenint en compte que un dia ens van fotre 11-1, sí, és derrota ajustada.
Aquesta és la tònica de RAC1? Ser líders només a les zones?
Ser líders a la part baixa. És l'objectiu. L'objectiu és enganyar durant la fase regular i després sorprendre a la fase de Copa.
Bé, bueno, tenim aquí a Sergi Alemany, que també es va abandonar. Jugador destacadíssim, MVP del partit, podríem dir, eh?
Sí, de poc ha servit, no? Però bé. S'ha notat, eh? La teva aportació, sí. Ho hem comentat, l'equip, abans, quan no hi eres.
Puc tornar?
Pots tornar a venir, sí. I porta la Nati, sisplau.
Però hi tenim el Bernat, un infiltrat, que és del Nacional. Com estàs? Com has vist el partit?
Doncs l'he vist bé.
La prima per victòria te la paga el Conde Godó o José Antic?
El problema és que jo tinc una situació contractual diferent. Perquè, clar, vaig estar a la cari de RAC1 i ara estic com a cedit.
Però la gent que juga aquesta, quina edat teniu? Perquè aquí hi havia algú que estava respirant com el senyor Marcelí, eh? Sí. Com si hagués fet un Iron Man, eh?
A veure, que corren molt, eh?
Sí, clar.
M'agradaria veure't a tu, perdona.
Perdona.
Quina edat tenen? No és un tema d'edat.
Oita, que és un tema d'edat.
És un tema d'exercici.
No.
Tu corre allà amb aquest tipus de partits, que corren d'un costat a l'altre de la pista, però a tope...
Com diria el senyor Marcelí...
M'agradaria veure't a tu.
A córrer.
Entre 24 i 35 anys. Està la
doncs, són joves.
A córrer.
Sí.
És el que t'estic dient jo, que són joves, per córrer.
Ara, clar, perquè es bufequen, com clar, si s'haguessin de treure un
però que és normal, perquè es fa molt exercici.
Clar, tu penses que el futbol sala té molta intensitat, eh? Vull dir, no és com...
Sí, jo que faig furbito, ja t'he dit jo, hombre.
En quin equip juga vostè?
En el del Bares Club.
Bar?
Bares Club.
Esclop.
Ara la Marta buscarà a veure d'on és el Bares Club.
Bueno, també he pogut parlar amb el Cesc Giró, home destacat, que ha sigut qui ha marcat en pròpia porta.
Sí, la Sabadell, el Bares Club, eh?
Mira, que deia
sí,
això...
Sí, que me fa la competència... Me van fichar como Figo de un equipo al otro.
Treu la música, que no tenim res a celebrar. Sí, no, no, sí, i a més, ara parlem amb el Cesc Giró.
Cesc Giró, que, bueno...
T'ha marcat en pròpia porteria.
Sí, això és el que diu.
Bé, no, t'has marcat un gol en pròpia. Un gol en pròpia, bueno, això pot passar, escolta'm. Com ho has celebrat, al final, per dins o...?
Per dins.
Perquè sabem que tothom de RAC1 vol al final fitxar per Catalunya Ràdio, no sé si una picada d'ull.
No.
Estàs content a la casa?
Contentíssim.
Fantàstic, valoració del teu partit.
Bé, hagués estat millor, bé. I vaig jugar a futbol també, estava cansadet, però...
Ja tirem d'excuses, no?
Sí, sempre.
Però perdó,
és una vergonya. No, per quina actitud és aquesta?
Però com pot dir?
Bé.
Per quina actitud és aquesta?
Però s'ha de reconèixer que ha marcat un gol, vull dir, sí. Que... Sí, però, la porteria que no tocava, no. Però... Bé,
Però, a veure...
Està content. Vostè no coneix el acudit aquell... A mi me gusta jugar a futbol i perder. I de ganar, té que ser l'hòstia.
No fa gràcia.
Bueno, és una mica el lema de RAC1 ara mateix, eh?
Sí. I per últim, tenim la gran notícia, perquè és que tenim un infiltrat a la jornada, a l'equip, perquè juga Jordi Bracons, que és treballador de Catalunya Ràdio, i és el porter de RAC1.
Però està boníssim.
I he de dir-vos que en el següent tall l'escoltareu comentar. I també, a més, hi ha un missatge per Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1.
Juan María Labios.
Doncs és una sensació agradolça, perquè RAC1 ha perdut, Catalunya Ràdio ha guanyat, no sé si està a un punt de content, però vaja, s'ha demostrat que han jugat millor, han tingut més gol i més salari, i ara queda ser autocrítics i des de RAC1 admetre que el liderat està en jaque.
Què diu des de RAC1, aquest? La rateta. Bueno, un altre per parlar. Sí, l'altre que treballa principal, no? Estàs fora.
No, ja.
On treballes?
Ara, saps aquell allò del CP?
Estàs a l'atur?
Aquest president que era, es deia Atur Mas.
Escolta'm, des d'aquí fem una crida, a veure si vols tornar a RAC1?
Bueno, sí, no, això amb el Morros ja ho hem de parlar, sí, ho hem de parlar des d'aquí també.
Si el mercat en vivo ara mateix, eh?
Res, jo calculo que cap al gener, sí.
Tornaràs a RAC1 oficialment.
Sí, jo crec que, bueno, no sé, això vam quedar, no, Joan Maria?
Jo crec que efectivament correu massa, us falta l'oxigen,
sí,
i aquí...
Sí.